gall del monestir.
Passen 3 minuts d'un quart del matí, això és la tertúlia del Gall del Monestir. Estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat del Vallès, com cada dimecres, en companyia dels diferents representants de les formacions en representació al ple municipal. Saludem l'Eloi Rovira del PDeCAT, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Ignasi Vea de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blaque de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Vicenç, salto l'Eric Gómez d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Vicenç San Francisco, ara sí, del PSC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És que ens falten, tinc aquí els buits, ens falten els companys o companyes d'Iniciativa i també del Partit Popular. Abans de començar la tertúlia, que parlarem de temes locals, sí que m'agradaria fer una remarca de les eleccions que hi ha hagut aquest diumenge a Andalusia, en el que en molts anys de democràcia es canvia segurament el mapa o les configuracions per formar govern, i amb la incorporació de Vox al Parlament andalús. No és un tema d'àmbit local, nosaltres sí que hem fet una reflexió a nivell de mitjà. Tenim eleccions el proper mes de maig aquí a Sant Cugat, eleccions municipals en general, i voldríem saber, primer de tot, una petita valoració i trasllado una mica en clau local, si veuen o no possibilitats que això es pugui repetir, aquest patró, que pugui incorporar-se al partit Vox, per exemple, al que seria la configuració de la corporació municipal.
Començo jo?
Sí. Ja.
Bé, doncs, a veure, fer-ho breu serà complicat, ho intentarem, sintetitzar. I a mi em preocupen, a nivell personal, i entenc també com a partit, doncs, diverses coses. Una, doncs, primer, de les eleccions com a tal del Parlament andalús, per què un 50% de la població no va anar a votar? Crec que no anar a votar l'organisme o l'administració de la teva comunitat amb aquest percentatge tan elevat, doncs és preocupant. O sigui, també doncs, hauria de saber què ha passat a Andalusia, perquè hi hagi tanta gent que no s'identifiqui doncs, amb cap de les forces polítiques que s'han presentat al Parlament. I després, en clau ja més de resultats, no? Doncs, evidentment és preocupant l'ascens de Vox en aquest sentit, amb aquest missatge d'ultradreta, perquè ja no és extrema dreta, per mi és ultradreta, doncs, que porten el seu programa electoral. I la veritat és que va ser una miqueta sobtant veure aquests resultats. No entenem doncs, quin ha sigut el discurs que ha pogut comprar el votant o la votant andalús, perquè doncs, evidentment si et pares a mirar doncs, és complicat compartir, entenc que en una societat del segle XXI, doncs, aquestes ideologies, i per tant doncs, m'agradaria saber exactament què ha passat o quin discurs han fet allà doncs perquè s'hagi pogut extendre amb aquest suport tan gran, no? A més de tan poquet a tant suport en tan poc temps, no? Per tant, preocupant. Jo vull entendre que el context també aquí doncs, és diferent que el d'Andalusia i que polítiques doncs, o ideologies com aquestes doncs, no tenen aquest seguiment per part dels votants de Sant Cugat o i d'altres entorns. Jo crec que el context també és molt diferent. I bueno, espero que ja s'han presentat en altres ocasions i no han tingut en cap cas aquest suport, ni molt menys, però evidentment la situació també ha canviat i aquest discurs d'extrema dreta a tota Europa doncs, està tenint el seu seguiment. Esperem doncs, que aquí puguem oferir discursos bastant més socials i bastant més respectuosos amb els drets humans i amb moltes altres coses que no respecta la gent de Vox, i esperem que no tinguin aquest seguiment.
Ignasi Vea, de la CUP.
Sí, com deia l'Eloi, és difícil fer un... Bueno, per no soc un expert en extrema dreta ni res d'això. Sí que algunes consideracions. La primera és que a la nit de les eleccions, almenys a la xarxa social, semblava que fos una gran sorpresa. Jo crec que ja fa setmanes que sabíem que Vox entrava, però la primera cosa a estudiar seria com uns quants mitjans agafen un partit quasi marginal i el porten sempre a les taules, no? Vull dir, el promocionen, hi ha hagut algú que ha tingut uns interessos, jo no sé qui és de moment encara, però que ha tingut els interessos de que aquesta gent entrés al Parlament i ho ha aconseguit. El poder dels mitjans en aquest cas és evident. En segon lloc, una cosa que l'extrema dreta no és una novetat a l'estat espanyol, vull dir, diuen com si no hagués hagut mai extrema dreta, primer Fuerza Nueva va tenir, o Frente Espanyol, no sé com es deien, però a finals dels 70 tenien representació, el senyor Blaspiñar que va morir fa poc, però després, amb aquesta gent no és nova, perquè si algunes de les cases visibles de Vox, no? El senyor Abascal, Ortega Lara, o ara Vidal Quadras, com és la que ja no hi és, però van ser els que van gestar aquest espai, eren la dreta del PP. Aquella la dreta que es negava, no? Es va forjar una mica durant la l'intent de d'acabar amb el conflicte a Euskal Herria, era la gent que deia que no sabia negociar res, tot això, tota aquesta gent és una mica l'espectre que va fer Vox. Per tant, no amb aquest nom i així, però ja hi eren, aquests vots anaven dins majoritàriament del Partit Popular i ja hi eren. El que sí que és novetat, això és el que és preocupant, és que es diguin les coses d'aquesta manera tan desacomplexada, els missatges netament feixistes que es donen. I sí que és cert que és una dinàmica europea, i crec que això és directament conseqüència de com s'ha gestionat la crisi. O sigui, hem una crisi econòmica brutal, que com totes les crisis del sistema capitalista empobreixen la majoria de població i beneficien uns pocs, i les sortides que li hem donat en aquesta crisi. O sigui, la gent ha vist, malauradament, a molts països han desaparegut les esquerres o entre esquerres tradicionals, perquè la gent ha entès que no s'havien donat resposta a la crisi. Andalusia, per exemple, jo no sé molt les causes, però han tingut un govern 40 anys amb diferents aliances, però el Partit Socialista, hi ha hagut de gent d'Esquerra Unida en molts moments, no sé com ho expliquen ells, com s'ho expliquen ells. O sigui, perquè clar, quan estàs al govern tens més eines per incidir que quan estàs a l'oposició, no sé com s'ho expliquen. Jo no estic dient que siguin ells els responsables de la sense Vox, però dic que què ha pogut passar per un lloc on sempre la gent havia abundat entre el centre esquerre i l'esquerra, majoritàriament, doncs ara hi hagi aquest tomb. I finalment, la vessant més local. És cert que a Sant Cugat, si mirem les eleccions municipals del maig de 2015, Vox va treure resultats comparativament molt superiors, per exemple, a Vox a Barcelona, on per ser-hi ve un candidat santcugatenc, no? Però a Barcelona treu un resultat irrisori, en canvi, a Sant Cugat no del tot. Jo crec que no entraran al consistori, van treure, no sé si 300 i escaig vots.
Es presentava un amb Família i Vida, si no recordo malament, també.
Haurien de multiplicar per més de 5 els seus vots. No crec que... Jo crec que en general a Catalunya Vox s'estavellarà bastant i altres llocs de l'Estat, però aquí s'estavellarà bastant perquè una de les cores principals és aquest anti... O sigui, es pot ser antidemandantista, però aquest antidemandantisme tan visceral de Vox i bueno, afegit a tants antidrets en general, jo crec que Catalunya no quallarà perquè Catalunya, malgrat tot, és una societat que majoritàriament tendeix cap a l'esquerra. Jo crec que no té cabuda Vox a Catalunya i a les properes municipals es veurà.
Ciutadans, que per cert doncs, és el partit que més creixia en aquestes eleccions a Andalusia i que té ara també doncs, part de responsabilitat en decidir com es configurarà aquest Parlament i aquest govern a Andalusia. Sergio Blázquez.
Sí, en primer lugar, pues, felicitar a mis compañeros de Ciutadans en Andalucía que han hecho un magnífico trabajo y de ahí también unos magníficos resultados. Recapitulando un poco lo que hemos hablado, yo estoy preocupado, ¿no?, por la irrupción de Vox, porque es una extrema derecha. Ahora sí que podemos decir que la extrema derecha ha llegado y que es una extrema derecha del siglo XXI y en realidad no sabemos el comportamiento que va a tener, ¿no? Tenemos determinadas experiencias en Europa, por ejemplo el caso de Polonia, ¿no?, que gobierna un partido ultraconservador, o de Hungría, etcétera. Y se podrían decir varias cosas de Vox, ¿no? Algunas pueden ser legítimas, por ejemplo, el hecho de que quieran cargarse el Estado de las Autonomías, que la verdad es que lo salvaguarda la Constitución, pero me da miedo especialmente dentro de Vox ese discurso fácil que es anti-inmigración. Y ahí sí que creo que pueda haber, por desgracia, un cierto caladero de votos y un cierto descontento. Incluso yo creo que sociológicamente Vox, aunque parezca mentira, es posible que tenga vasos comunicantes con prácticamente todos los partidos, incluso aunque sea en cantidades mínimas, ¿eh? Es decir, incluso se puede dar la circunstancia de que alguien que en su día votase a Podemos por Partido Nuevo, o porque estaba hasta las narices de la política tradicional, o incluso nosotros, cuando surgimos, en fin, que esa persona haya pasado ahora un poco, digamos, que está hastiada de la política, que haya pasado a votar a Vox. En cuanto al ámbito local de Sant Cugat, yo soy sincero y estoy seguro de que en Sant Cugat no van a entrar. También tenemos, antes de entrar aquí, Eric comentaba, por ejemplo, que no es lo mismo el Parlamento autonómico, que tienes que superar el 3% para tener representación, con el 5% que tenemos en Sant Cugat. Y yo creo que sociológicamente no tienen cabida en la ciudad. Y luego, bueno, pues para responderte a lo que me has dicho, que evidentemente lo desconozco, se tendría que hacer compatible y habrá que mirar la fórmula de por un lado acabar con un gobierno como el Partido Socialista, que en el fondo es prácticamente la única comunidad autónoma donde no han, donde no ha habido alternancia, y sería súper recomendable que la hubiese y absolutamente necesario, con el hecho de que Vox no tenga ninguna incidencia en la política real, y a ver cómo nos lo hacemos para que ello sea posible.
Eric, com és Esquerra Republicana?
Bé, jo una mica amb la línia del que es comentava. Realment és molt preocupant la normalització de l'extrema dreta. Ara entra a una institució com és el Parlament d'Andalusia, però el cert és que, una mica amb el que deia l'Ignasi, portem un cert temps en què s'ha anat normalitzant la seva presència arreu. Era sorprenent que un partit marginal, doncs, encenguessis la tele i vessis passant i te'ls anessis trobant. Això no passa amb la resta de partits extraparlamentaris que existeixen, no?, arreu de l'Estat, i per tant aquí, bueno, hauríem de primera reflexió, doncs, aquesta normalització, i haver deixat, a més, que durant tota la campanya electoral Vox hagi marcat l'agenda, ha marcat molt l'agenda, els temes de debat també els ha marcat, i això és preocupant. Ara, no ha entrat allò per la mínima, ha entrat amb un 10% dels suports, i que abans dèiem, bueno, hi ha molta gent que s'ha quedat a casa, certament, la meitat de la població amb dret a vot a Andalusia s'ha quedat a casa, però això vol dir que si haguessin anat a votar, també hagués entrat al Parlament d'Andalusia Vox, uh-huh, amb un 5% i no amb un 10%, però també hagués entrat. I per tant, el que és evident, hem de fer una reflexió, una profunda reflexió, sobretot les esquerres, per com podem, doncs, donar resposta a les demandes i necessitats de la població, que ha vist en Vox, doncs, la possible, doncs, solució o els seus problemes o la forma de canalitzar les seves demandes socials. Aquí hem de fer una reflexió, i això d'una banda. I de l'altra, aquí tots ara, pel que sembla, doncs, estem molt, molt preocupats, però una de les coses a fer, justament per no deixar que normalitzar la seva presència a les institucions, és que no podem fer que Vox tingui la clau de res, ni al Parlament d'Andalusia, ni al de l'Estat, si arribés a entrar, ni al de Catalunya, ni a Sant Cugat, en cas que entri, que jo crec que no, però si passés, i per tant, hauríem de, o jo crec que fora interessant que tots ens comprometéssim que amb Vox no hi ha res a pactar, ni perquè no, perquè és que només cal veure el seu programa electoral per veure que estan totalment allunyats dels drets fonamentals, com, bàsicament, i per tant és realment problemàtic com pots negociar res o com pots formar govern o possibilitar governs amb un partit polític que es planteja, doncs, treure-li tots els drets a una part de la població que és la immigració, no? La gent que ha vingut d'altres indrets, o el tracte que té cap a la dona, cap a les persones LGTBI. Realment, jo estic convençut que bona part de la gent que els ha votat no ha llegit el seu programa i ha trobat només, doncs, resposta... No trobava resposta en els partits, doncs, amb la resta de partits, i ha anat aquí, però realment a mi em preocupa... Preocupa que un partit, per exemple, com Ciutadans, que es declara liberal i a més, pugui acabar, doncs, intentant possibilitar el canvi, o diguin com vulguin, amb el suport de Vox. I a Sant Cugat, doncs, el que deia, un 5% és complicat que l'assoleixi, però vaja, veurem realment el suport que té a les properes municipals. El que hauríem, com a mínim, el que hem d'intentar, que jo, és no normalitzar Vox a la campanya electoral, a la presència a Sant Cugat, i doncs intentar que no podem normalitzar aquest tipus de plantejaments.
Vicent San Francisco, precisament, també, doncs, de fet, una de les coses que deia Susana Díaz, la presidenta en funcions d'Andalusia, de la Junta d'Andalusia, és el primer que ha dit la preocupació sobre la incursió de Vox, i clamava una mica que es fessin les aritmètiques i matemàtiques possibles per evitar això.
Sí, bé, la que ja volia també era una mica un cordó sanitari o bé una aliança constitucional de constitucionalistes. Però bé, jo el que veig de les eleccions d'Andalusia és que ara ja som europeus de veritat. Ja estem dintre d'Europa, i dintre d'Europa per lo bueno i per lo malo. Uh-huh. Per mi hi ha hagut tres factors fonamentals del que ha passat a Andalusia. El primer és que, bueno, un desgast evident del PSOE. Ha guanyat, però molta gent s'ha quedat a casa pensant en que això ja estava fet, de que com que estem governant a Espanya, Andalusia sempre es guanya, i no han mobilitzat per res el votant socialista. Després, la segona cosa és la debilitat que té el PP. Aquesta debilitat del PP el que ha provocat és el trencament del PP per la part de la dreta. Realment és el que ha passat. El PP no ha tingut la suficient força per com per aguantar, sinó ha fet al revés, s'ha anat cap a l'extrema dreta. En comptes de dir, bueno, Vox, aquí és el nostre tallafoc, no. Ens sembla bé, són bona gent, són dels nostres. Vale, doncs són dels seus, ja està. I el tercer que ha passat a Andalusia ha sigut que la campanya electoral no ha sigut en clau andalusa, sinó ha anat en clau espanyola. En clau espanyola per part del PP, per part de Vox i per part de Ciutadans, que han provocat amb mentides, però la por a Espanya es trenca, no podem anar amb un govern d'esquerres que el que ha fet ha sigut un pacte amb Bildu, amb els terroristes, amb no sé qui, amb no sé quantos. Bé, doncs això és el que tenim, és la buixada de Vox. Parlava molta gent de la pel·lícula d'Ivar Bergman i de la novel·la, no? El huevo de la serpiente, doncs ahí estamos, estem fent créixer el de la serp. Què podem fer? Bueno, crear un cordó sanitari. Home, la gent al final vota el que vota i hem de respectar el que voten. Molta gent ha votat a Vox sense saber el que estava votant. Ara s'han donat compte de que estaven votant un partit que el que vol és acabar amb les autonomies, del que vol és acabar amb l'educació a Andalusia, del que vol és acabar amb l'entrada d'immigrants i moltes coses, i inclús amb drets de les dones. Ara es donen compte. Però molta gent vota perquè... Bueno, és algo nou, és el mateix que va passar... Bueno, es veu, per exemple, amb la pujada de Ciudadanos i de Vox, els dos partits que encara no tenen governs o que no han pogut governar. La gent pensa, bueno, són coses noves i anem a buscar una esperança. És una mica és el populisme, és el món que estem vivint actualment. En quant a Sant Cugat, jo no sóc capaç de dir si Vox entrarà o no entrarà, la veritat, no ho sé. El que sí que crec és que es pot repetir els paràmetres d'Andalusia. És a dir, que potser que el partit que guanya les eleccions aquí a Sant Cugat no sigui el partit que acabi governant Sant Cugat. Això ens podríem trobar en aquesta situació. Per altra part, dir, nosaltres mai hem cregut que el partit que guanya les eleccions ha de governar, i inclús el que va ser a Andalusia ho seguim creient. Qui realment ha de governar és el que decideixi tot el poble, tota la comunitat. I espero que ara això faci canviar també al PP o a Ciutadans, que sempre han pensat no, que el partit que guanya les eleccions municipals o el partit que guanya és el que governa. No és veritat.
Álvaro Benajam, també un altre partit dels que deien protagonistes en aquesta última contesta electoral i amb possibilitats també de poder governar aquesta comunitat. Preguntàvem, perquè s'ha incorporat més tard, una valoració breu de com ha anat la incursió de Vox i si aquest patró es podia repetir a Sant Cugat.
Vale. Jo, de primeres, comentar que la irrupció de Vox doncs, és una conseqüència, jo crec que ja ho heu comentat, de la desafecció que té la gent cap a la política actual i cap a la política actual en com està configurada, no? Qui governa i tal, sobretot Andalusia, que portava una dinàmica de govern de 36 anys, si no m'equivoco, de govern del Partit Socialista. Jo el que destacaria és que els dos grans partits, que són PP i PSOE, continuen sent-ho, Andalusia, i són els que han guanyat les eleccions, és a dir, primer Partit Socialista, segon Partit Popular, després Ciutadans. Clar, estem parlant de Vox perquè ha irromput en aquest escenari polític, però és el, o sigui, vull dir, no és el que ha tingut més vots ni de llarg, no? Vull dir, és el contrari. Però és evident que la gent, si creiem que la gent vota amb consciència i votant correctament, si ho creiem, també ho hem de creure per aquestes qüestions. Que poden estar enganyats alguns? Jo crec que hi ha gent que té una idea equivocada de lo que és Vox i de lo que pot arribar a ser, però jo tampoc demonitzaria ningú, perquè hi ha moltes coses que, per exemple, del seu programa, que estan copiades literalment del programa del Partit Popular. És a dir, bueno, són una còpia. Altres no, evidentment, perquè amb els temes d'immigració i altres qüestions són més beligerants o tenen una altra idea del que han de ser aquest tipus de polítiques. El que jo no entenc, sobretot, és una qüestió que vull transmetre, és que algú es posi les mans al cap per les polítiques de Vox quan hi ha altres partits aquí a Catalunya que han fet polítiques de trencament amb el sistema constitucional molt més atrevides, per dir-ho d'alguna forma, que aquelles, i a més les continuen fent a dia d'avui, o sigui, ni han reculat ni res, tot el contrari, vale? Jo crec que ningú s'ha de rasgar les vestidures. I a més també crec que li hauria de caure la cara de vergonya a algú que digui que Vox va en contra de les dones així d'aquesta manera. Perquè tan mentida poden ser algunes de les coses que afirmen els dirigents de Vox als seus mítings, com aquesta afirmació que acabo de dir sobre Vox. Vale? És a dir, a mi em sembla demagògia pura. Demagògia pura. Per tant, el Vicenç ha comentat que el PP s'ha anat cap a l'extrema dreta perquè li ha sortit un competidor per l'extrema dreta, no? Per la dreta. El PP no s'ha anat a l'extrema dreta. El PP és un partit de centre-dreta. I, a més, orgullós de ser-ho. Que coincideixin polítiques amb Vox, que ha vingut després, però que ja les tenia el Partit Popular i que no són d'extrema dreta, són de dreta o de centre-dreta, això no vol dir que el PP s'estigui marxant cap a l'extrema dreta. I, a més, també, com sabeu tothom, doncs, s'ha de ser sensible al que la gent vol. I en els últims anys, hi ha molta gent que està cansada o farta de que els diferents governs de l'estat espanyol hagin tingut certa permissivitat amb els abusos que hi ha hagut de l'estat de les autonomies. I amb això, la gent doncs, vota en conseqüència. És una reacció, perquè si no, Vox no existiria.
Sant Cugat.
A Sant Cugat, Vox en les últimes va treure 480 vots, i per tant, jo no descartaria que pugui treure un resultat igual o millor. Jo no ho descartaria. Nosaltres, com a Partit Popular, treballarem perquè això no sigui així i perquè la gent que està farta d'aquestes qüestions voti al Partit Popular, no a Vox, evidentment, perquè nosaltres som els que hem estat defenent les qüestions que aquesta gent que vota Vox a les eleccions municipals, defenent-ho des de sempre, no? I ho continuarem fent amb més beligerència si cap. Però no descartem que treguin vots, és evident, no? I aquí a Sant Cugat tenen el seu... Ara mateix, a dia d'avui, amb la fotografia que tenim avui, suposo que tindrà el seu mercat.
Que em demanaven a la rèplica la resta per extendre'ns en aquest tema. Jo volia parlar de Bellaterra, perquè trobo que és també un altre tema interessant. Sé que es poden fer moltes reflexions sobre aquest tema, però simplement volia fer una petita remarca que s'ha extès, també per la quantitat de convidats que sempre tenim. Però, si us sembla, abordem un altre tema pel temps que ens queda. Insisteixo que hi ha escenaris futurs possibles per poder abordar també aquest tema. Recordem que aquesta setmana ens feien ressò que Bellaterra, la MD de Cerdanyola, ha iniciat els tràmits administratius per deixar de formar part de Cerdanyola i annexionar-se a Sant Cugat. Un grup de veïns s'ha creat una comissió sense ideologia política, diuen, per recollir signatures de més del 50% de la població del territori i presentar-les a l'Ajuntament Cerdanyolenc, una iniciativa que rep el suport de l'MD de Bellaterra i que vol donar solució a la desconnexió total, diuen, del territori amb Cerdanyola. També, de la seva banda, recordem que Bellaterra no és l'única o l'únic territori que vol unir-se a Sant Cugat. Els veïns de Vallpineda han plantejat la possibilitat a Molins de Rei de fer una consulta per deixar de pertànyer a Molins de Rei per unir-se a Sant Cugat al districte de la Floresta. Són dos temes que han coincidit i que trobo que són poden ser prou interessants pel tema de la configuració de territori, que això pot suposar moltes coses en el cas que això prosperés. Comencem pel PDeCAT.
Bé, doncs en aquest cas no ve de nou tampoc, en aquest sentit no sempre hi ha hagut aquest run-run, no, que es diu, doncs aquesta voluntat per part d'alguns veïns i veïnes de Bellaterra, doncs per formar part del municipi de Sant Cugat. En aquest cas nosaltres, bueno, la valoració que fem és que si hi ha una iniciativa de veïnal que té doncs aquesta voluntat, el que ha de fer doncs seguir els tràmits en aquest sentit que li pertoca, amb l'AMD, amb l'Ajuntament de Cerdanyola, i fer la consulta, i si això prospera, doncs evidentment doncs ja farem les valoracions o les implicacions que pot tenir a nivell municipal. En aquest sentit, nosaltres fer valoracions si pot ser positiu o negatiu, creiem que és una cosa, o sigui, està molt verta el tema com per fer aquest tema de valoracions. Jo crec que és interessant doncs és que els veïns puguin doncs també en el seu dret doncs explicar i la seva postura i per què, i defensar-la, i els veïns que no, doncs, que vulguin pertanyar a Valdoreix, va dir, a Cerdanyola, doncs també, i a partir d'aquí, quan hi hagi uns resultats, doncs veurem a veure si tot això, em sembla que també és un tràmit administratiu molt, molt llarg en el temps, en aquest sentit, tampoc és cosa de fer la consulta, un resultat i automàtic, per tant, s'hauran de lligar moltes coses si això acaba succeint, que s'ha de veure, però en aquest sentit jo crec que el que és positiu és que hi hagi, doncs, aquests mecanismes de consulta i d'expressar la voluntat. A partir d'aquí, doncs ja veurem, doncs, com afecta això a nivell de municipi.
Sobre el tema també, perquè un impacte territorial d'aquestes característiques, vull dir que sempre parlem, doncs, moltes vegades del territori de Sant Cugat, que s'eixampla, que ha tingut un creixement no en vertical, sinó en horitzontal, que això planteja molts reptes a l'equip de govern. Això sumaria, veuen d'alguna manera, doncs, algun tipus de neguit en aquest sentit, o prefereixen mantenir-se encara?
Jo crec que això s'ha de mirar, per fer una valoració objectiva, s'ha de mirar en detall què implicaria. En aquest sentit, jo entenc que la voluntat dels veïns és aquesta proximitat geogràfica, és més propera segurament, doncs, per on estan ubicats, a de Sant Cugat que a Cerdanyola, que és per això que ve aquest sentiment, entenc, de desatenció. Desconec en profunditat què és el que ha portat en aquest sentit fins aquí. I, bueno, doncs, en aquest sentit, com tu dius, evidentment, eixamplar el municipi, doncs, de manera horitzontal, doncs, té les seves virtuts i té els seus problemes també a nivell de gestió. Ara, a nivell de connexió, sí que és cert que ve a terra, doncs, està molt ben comunicat amb Sabadell, amb Cerdanyola i amb Sant Cugat, no exclusivament amb Sant Cugat, a nivell de ferrocarrils, a nivell de carreteres. Per tant, en aquest sentit, doncs, és una AMD i un nucli urbà molt ben connectat. Evidentment, a nivell de serveis urbans, no, primer, manteniments, neteges i altres connexions, doncs, a part que ja està tot fet, doncs sí que dificulta una miqueta aquest sentit. Però, bueno, tot això, ja dic que en el moment en què prosperi s'haurà de valorar i mirar quin impacte i a veure com es procedeix, perquè no ens hem trobat mai en un cas així.
Ignasi Gavia, de la CUP.
Sí, l'Eloi comentava al principi que fa temps que hi ha un ronron, s'ha dit. Jo, de fet, fa uns anys vaig sentir que l'aspiració era independència també, sí, del municipi. Ara veig que s'ha reconduït. En tot cas, bé, benvinguda a l'organització. Si els veïns tenen reivindicacions col·lectives, doncs que les articulin com considerin, que recullin signatures. Jo, la veritat, nosaltres, des de la prudència, i també perquè a mi m'ha sobtat una mica, el vídeo que sortia a Cugat.cat, per exemple, on hi havia una roda de premsa on sortia el president de l'MD i el president d'aquest col·lectiu, no? Bueno, el representant, parlava de molts motius que els fan tirar endavant aquesta petició, i diu que tenen connexió amb Sant Cugat geogràfica, que això és evident, però també és limítrof amb altres municipis, com Sant Quirze, per exemple, o, evidentment, amb Cerdanyola. Parlaven de motius històrics. La veritat és que jo tinc ganes de que hi hagi argumentació per poder adoptar un posicionament més ferm. Parlen de motius socials, que a mi aquí se m'encén una llumeta. Què vol dir motius socials? Perquè per mi motius socials, aquí és el missatge subjacent, és econòmics i és millor conveni. Si els motius són eminentment econòmics, nosaltres no els comprem, així, això ja ho diem ara mateix, però estem evidentment oberts a escoltar un bon gruix de veïns que faci una reivindicació, doncs veiem quins són els motius que argumenten i els ens posicionem. Però reitero, jo quan vaig sentir de moment això, l'argumentari, crec que s'enfatitzava en el tema social, o se sentien més de Sant Cugat que de Cerdanyola, i ens preguntem què vol dir sentir-se més de Sant Cugat que de Cerdanyola, més enllà de la evident horitzontalitat del municipi, que per nosaltres ja n'hi ha prou d'horitzontalitat en aquest municipi, però vaja, si els arguments se circumscriuen a la qüestió econòmica, nosaltres no ens hi trobaran, i esperem que ens argumentin d'altres maneres.
Sergio Blaque, de Ciutadans.
Sí, intentaré ser bastante prudente en este sentido, incluso con todo el respeto a la MD de Bellaterra, quitarle un poco de hierro, con todo el respeto, igual que tengo muchísimo respeto al ayuntamiento, en este caso supuestamente afectado, que sería el de Cerdanyola, y que entiendo que a día de hoy tiene, vamos a decirlo así, su soberanía. Bueno, al final se trata de dar o prestar los mejores servicios a los ciudadanos, y aquí el Ignasi, pues bueno, decía algo de forma un poco velada, ¿no? El tema económico, bueno, sí, però hi ha algo, hi ha algo, digamos, seguro en ese sentido.
Ells obertament han dit que suposaria una rebaixa de l'IBI, o calculen que podria suposar una rebaixa de l'IBI.
Bueno, no creo que no creo que fuera así, pero bueno, en todo caso, a ver, esto lo tenemos que vivir de forma paralela con otros procesos, que aquí sí que podríamos opinar, ¿no? Incluso ahí también me gustaría ponerlo encima de la mesa, ¿no? De cuando alguien se siente desatendido, que hay un proyecto por parte de algunos vecinos de crear una AMD en la Floresta. Uh-huh. Por ejemplo, yo creo que a día de hoy realmente no sería necesario, sino sería necesario volcar muchos más recursos municipales en la Floresta para que esto no se dé. Y todavía incluso tenemos algo que es un poco recurrente o casi histórico, que es, digamos, la voluntad de algunos ciudadanos de Valdoreix, pues realmente de segregarse de lo que sería San Cugat. Bueno, o sea que todos estos movimientos un poco vecinales, territoriales, etcétera, los tenemos que ver un poco desde la distancia, son largos, hay un trámite administrativo también muy, muy longevo en el tiempo. Y por lo tanto yo creo que tenemos que estar a la espera de lo que pueda suceder y no quisiera aportar mucho más.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana.
Bé, jo, si ens posem una mica amb antecedents, que l'any 2011 és el primer cop que la ciutadania de Bellaterra vota en unes eleccions a una entitat municipal descentralitzada. Una AMD que neix també de la demanda popular de la ciutadania. No és una AMD històrica, si és que en podem dir així, com el cas de Valldoreix, sinó que és una AMD que es crea de nou a l'any 2011, passa a ser la segona entitat municipal del país en nombre de població, i sorgeix fruit d'aquesta demanda de ciutadans i ciutadanes que se senten desatesos per el part del municipi de Cerdanyola. És cert que, malgrat que estigui dins del terme municipal, doncs hi ha una autopista i hi ha una universitat al mig, no?, que fan una mica que de barrera en un municipi que és Cerdanyola, que no té urbanísticament o de nuclis de població, no sé ben bé com dir-ho, la situació de Sant Cugat, no?, que estem com molt habituats a que tenim la Floresta, tenim les Planes, tenim Valldoreix, que és una MD, tenim Mirassol, vull dir, estem habituats a gestionar, doncs, aquesta diversitat de districtes, barris, que allunyats doncs del nucli. En el cas de Cerdanyola és Bellaterra i per tant el que passa o el que hauríem de reflexionar ara és si en l'any 2018-2019, després de 8 anys, resulta que els ciutadans de Bellaterra fa un any, no crec, van començar amb les consultes per constituir-se en municipi. Finalment, com que això hem vist que no fluctua, ara es plantegen, doncs, la incorporació a Sant Cugat, el que ens hem de plantejar és que l'entitat municipal en el marc del municipi de Cerdanyola potser no està donant la resposta que ells esperaven l'any 2011 quan van constituir-la, i per tant aquí hi ha una reflexió de ser desencís amb Cerdanyola, de com Cerdanyola pot mirar de donar resposta, i això ha passat amb governs de diferent color polític. Per tant, no és un tema de qui governa, diguéssim, a Cerdanyola, sinó d'encaix. Clar, pel que fa a l'entrada en Sant Cugat, el que és evident és que és la segona opció, vull dir, ells preferirien ser, o almenys la consulta que van fer amb uns resultats bastant aclaparadors, semblava que el que volien era, doncs, ser un municipi, i alhora el partit polític que governa Bellaterra, que és Gent per Bellaterra, és un partit polític que governa amb unes majories molt, molt grans. I a més, tenint en compte la complexitat del sistema electoral a l'AMD, és a dir, és un partit polític d'àmbit exclusivament de Bellaterra, que es presenta a les eleccions municipals de Cerdanyola per poder obtenir vocals a l'AMD, tot i sabent que, encara que tot Bellaterra els votés, no arribarien al 5%, tenen un 3 i pico, si no recordo, un 3 i escaig per cent dels vots. Per tant, i malgrat això, hi ha molta gent a Bellaterra que els vota sabent que el seu vot a les eleccions de Cerdanyola, al consistori, no comptarà.
No estarà representat.
Exacte, no hi serà. I els vota per tenir vocals. Per tant, aquí hi ha un... Per tant, és evident que això no és puntual, és permanent, ve de lluny, i hi ha una possibilitat. Llavors, la possibilitat que entrin a Sant Cugat, jo crec que en tot cas l'han de valorar ells, i s'ha de seguir els canals habituals, que són molt llargs. Nosaltres, doncs, ens toca ser prudents. Quan hi hagi una opció en ferm que vingui i hagi canalitzat tot com a municipi, haurem de valorar el que implica, però com, vull creure que no només és un tema econòmic, i més si tenim en compte doncs això, una realitat, a mi em costa molt de veure que això, que fa tants anys que dura i tot, vingui per pagar una mica més o una mica menys d'IBI. Si és això, doncs estaria molt trist realment, igual que vull creure que la voluntat de tenir una IMD a la Floresta no és un tema econòmic, de fet estic convençut que no, és un tema doncs d'això, de costar doncs la gestió, no?, als propis ciutadans. Llavors, en aquest context, simplement dir això, que nosaltres respectar la voluntat de la ciutadania de Bellaterra, però, bueno, canalitzada pels canals que estan previstos i una mica a l'espera de com evoluciona.
PSC, Vicent San Francisco.
Aquest és un tema bastant històric i realment, geogràficament, bueno, estem una mica separats de Cerdanyola, és possible, però el que nosaltres creiem que el màxim respecte cap a Cerdanyola, cap a tota la gent de Cerdanyola, i en tot cas no és un tema que només ha de decidir la gent de Bellaterra, sinó ha de decidir tot el conjunt de Cerdanyola perquè viuen en comunitat, i per tant, i si toca amb ells decidir, quan decidissin alguna cosa ja farem nosaltres. Aquí el que voldria posar l'accent és una altra cosa. L'anterior govern de la ciutat, quan estàvem amb el PSC a govern, teníem una política comarcal i teníem una visió comarcal de la ciutat i del municipi. Uh-huh. Jo crec que és això l'important, perquè aquestes coses es donen perquè realment nosaltres no estem vivint o no som una bombolla de Sant Cugat, no som una bombolla a Cerdanyola o a Rubí, sinó que realment ens interconnexionem entre tots. I hem de fer polítiques potser més elevades, que és el que nosaltres vam fer 30 quan vam estar a govern. Ara l'actual govern aquesta idea suposo que la descartar ja no, ja no existeix, però és per aquí on hem d'anar, per anar a elevar una mica la visió del conjunt del territori. No Sant Cugat, sinó, per exemple, la gent que vivim a Sant Cugat, doncs anem a comprar Rubí, anem a comprar Cerdanyola, treballem també a la mateixa comarca, gent d'altres llocs ve aquí. Aquí és on està la solució, no ens agregar-se o posar-se en un lloc o un altre.
Álvaro Benesan, del Partit Popular.
Jo crec que és jo crec que la gent, i amb els motius sociològics o socials que deia l'Ignasi, que aquesta gent s'identifica, no?, la gent que viu a Bellaterra, jo crec que sí que s'identifiquen amb Sant Cugat, molta gent que viu a Bellaterra, altra no, suposo que no, però hi ha una gran part que sí, que s'identifica més amb Sant Cugat que amb Bellaterra, i no amb un Sant Cugat concret, jo crec que amb tot, i Sant Cugat té diferents composicions sociològiques, és a dir, amb el tema social, que al final el que veus és, bueno, s'identificant amb un estrat social, el que pots pensar, no?, per un raonament lògic, amb un estrat social. Bueno, doncs pot haver-hi alguna cosa d'aquestes, però jo penso que és totalment legítim. És a dir, si algú s'identifica més amb la configuració social que té Sant Cugat que amb la que té Cerdanyola, doncs mira, és una qüestió d'identificació personal, no. Un altre tema és que econòmicament creguin que...
No me parece válido.
Bueno, a mí sí, porque no va en contra de nada
y es un derecho. Clasismo, sí, en el fondo subyacería un clasismo.
Pues no sé si es un clasismo, pero al final la gente va a vivir donde le da la gana, ¿no? Y en este caso van a vivir.
La gente no va a vivir donde le da la gana.
Sí, donde
se pot permetre.
Claro, y on li dona la gana, evidentment. Sobretot qui s'ho pot permetre i qui no es pot permetre, d'allà on es pot permetre, també va on li dona la gana, ¿no? Pero, al final és un tema d'identificació. Jo crec que s'identifiquen jo crec que no s'ha de criminalitzar aquest sentiment. És una qüestió que no crec que sigui una qüestió econòmica, sinó sociològica, i amb aquest tema jo no estic en contra. En el tema de la rebaixa, possible rebaixa econòmica de l'IBI que pogués entranyar el pertany a Sant Cugat, jo aquí no ho sé. No ho sé, perquè jo no sé quins càlculs tenen, però bueno, si ho han calculat, potser...
Tot cas,
però per mi no és
són
un
les dades que porten...
Sí, per mi no, tampoc és un criteri que jo li donaria massa importància, sinó més el tema sociològic, que per mi és l'arrel de la qüestió. I és indubtable que Sant Cugat té una visa directiva amb això que deies de Molins i de Bellaterra, que és indubtable, no? És a dir, Sant Cugat és un municipi on la gent li agrada viure, no? I l'Observatori Sociològic també ho diu així. Per tant, jo crec que els veïns de Bellaterra, que estan molt a prop d'aquí, i molta gent de Bellaterra, a part de viure allà, fa molta vida a Sant Cugat, doncs clar, doncs és un tema d'identificació, no?
Doncs no sé si em deixen fer una mica de ciència ficció, però potser ens plantem d'aquí 5 anys s'han cobat en 3 MDs i se'n van al municipi del Pirineu, no? Vull dir que...
No, n'hi ha que en tenen 5 o 6, eh? Vull dir que...
No seria res, no?
Ja, no, però són municipis molt petits. Ja, ja. Nosaltres és una anomalia.
Doncs ho deixarem aquí, estem en un test i no res, ens plantem a les 10 del matí. Volem agrair la presència aquí de l'Eloi Rovira del PDeCAT, l'Ignès Ibe de la CUP, el Sergio Blasque de Ciutadans, l'Eric Gómez d'Esquerra, el Vicenç San Francisco del PSC i l'Àlvaro Benigen del PP. Gràcies.
Gràcies.
No sé si tenen, faran pont aquest divendres.
Ja ho veurem.
Si tenen festa o no.
Toca treballar.
Doncs jo treballo, així que aquí els esperem també a la tertúlia de...
Et sentirem.
De divendres.
Home, si et convideu, venim, eh?
No, deixarem que també els de divendres també són molt territorials i allò quan hi ha festius o hem de suspendre la tertúlia també allò s'ho senten com molt seu. També vindrien en festiu a treballar. Gràcies i els deixem amb el sac a fons.